en ombres. Amb Anna Ponsí.
Com estàs, Anna?
Hola, molt bé, molt bon dia.
Escolta'm, s'acosta Sant Joan i per algunes famílies la revetlla els porta un record molt dur, molt trist, per la mort de 12 joves atropellats per un tren al baixador de Castelldefels Platja. Anna, la tragèdia va passar a pocs metres de la platja on es dirigien les víctimes per celebrar una de les nits més especials de l'any i la causa per aquelles morts segueix sent allò empantanegada, segueix empantanegada als jutjats, eh?
Exacte, això va passar el 23 de juny del 2010 a les 11:23 de la nit, un tren de Rodalies, carregat sobretot de joves, va arribar, com tu deies, al baixador, no és ni una estació, és una mena de, en castellà es diu apeadero, no?
Sí.
Un baixador, a Castelldefels Platja, molt a prop justament de mar, és a dir, de fet des d'allà es veu la platja. Van baixar desenes de persones que anaven justament a celebrar la revetlla, ja es preveia que hi hauria molta gent i per la zona doncs, hi havia policia controlant des de les 9 del vespre, i per sortir d'aquella andana doncs només hi havia un pas subterrani estret i una passarel·la elevada que tenia una porta tancada i una cadena que ho senyalitzava. És a dir, que aquells que van saltar la cadena, al final de tot d'aquella passarel·la es trobaven una porta tancada, per tant, havien de tornar enrere.
Val.
Què va passar? Que hi havia tanta gent a aquella hora que es va col·lapsar aquest pas subterrani per sortir de l'estació sense haver de creuar les vies. Llavors, el que va passar és que fins i tot algunes persones, hi havia tanta aglomeració que no van ni veure aquest pas subterrani, i unes 30 persones, uns 30 passatgers, doncs van optar per tirar pel dret i creuar directament per les vies. Què va passar? Que mentre el seu tren de Rodalies marxava en direcció sud, en direcció nord, és a dir, procedent d'Alacant, venia a les 23:23. Recordem que dèiem abans que a les 11 i pocs minuts havia parat aquest tren, doncs això, al baixador. Doncs a les 23:23, un tren a l'Aris, de llarga distància, procedent d'Alacant i que anàvem d'estiu a Barcelona, que circulava a 139 km per hora, per sota fins i tot de la velocitat permesa, que era de 150 en aquest punt, doncs va trobar-se de cop la gent enmig de la via. El maquinista, imagineu-vos l'ensurt, va activar el clàxon, va fer llums, però no va poder evitar el xoc.
El tren se va y cuando empieza a cruzar la gente aparece el otro tren. Llevo 7 años aquí, jamás he visto un tren tan rápido y así tan fantasma. Apareció y se los llevó a todos, sentí como piedras, si hubiesen tirado piedras.
Dicen, viene el tren. Cuando yo volteo, una luz, ¡prum! Y empezó a levantar a todo el mundo. Yo crucé, cuando yo estaba montándome el pie, dicen, cuidado que viene el tren. Cuando yo volteo, mira, veo una luz que pasó.
És curiós, perquè amb aquestes declaracions que va recollint el seu dia el periodista José Luis Sastre, no? que també estava a la redacció de Ràdio Barcelona, es poden sentir petards de fons, no? Com, més que petards, a focs artificials, no?
Sí.
Perquè, com us deia, i això va ser un contrast que durant tota la nit ens va impactar molt, al costat, a la platja, a pocs metres d'aquesta tragèdia, s'hi estava celebrant la revetlla de Sant Joan. No? El cas és que aquest tren, que anava a aquesta velocitat, que va ser això com un fantasma que passava, va embestir les persones que creuaven, va recórrer 800 metres i es va aturar 39 segons més tard de començar a frenar per la inèrcia i aquesta velocitat que duia. Jo recordo, després l'endemà, estant just en aquesta andana, que passaven trens i realment et feien com moure, no?, de la rapidesa amb la que anaven, perquè al final, com us deia, això era un baixador, per tant, no estava previst com una estació, això era un tren de llarga distància i no parava justament en aquesta estació, per això anava aquesta velocitat.
Déu-n'hi-do, doncs va, anem a incorporar la conversa al José Luis Sastre, que és, com tots sabeu, sots director de l'Hoy por Hoy, és el programa que li deixem fer de taloner de l'Aquí Catalunya, que després li deixem fer l'After, i que l'any 2010 era el cap de política de la redacció de Ser Catalunya. Què tal, com estàs, Sastre?
Hola, Pablo, què tal? Hola, sí.
Hola, què tal? Quina il·lusió sentir-te.
Igualment.
Sentir-te com el sentíem fa uns anys.
Hay además varias personas heridas. Allí está José Luis Sastre. José Luis, adelante.
Fuentes de Protección Civil confirman que son ya 12 los fallecidos en este accidente de tren. Es un tren Alaris, el que ha atropellado a decenas de personas esta noche, con un resultado todavía provisional de 12 fallecidos y 12 personas heridas de diversa consideración, algunas en estado crítico. Todos los heridos han sido ya hospitalizados de acuerdo con las mismas fuentes. Sigue hasta ahora el trabajo de policía y de servicios de emergencia en esta estación, en este apeadero.
Clar, Sastre, tu vas ser dels primers periodistes que arribes a aquella estació. Com ho recordes? Com recordes aquella nit?
Mira, jo recordo, aquella nit estava sol a Barcelona i em vaig oferir perquè ara 25 van demanar un directe des de la platja. I dic, doncs mira, agafo el Quantum, no sé quin sistema feien servir.
El Quantum ja dic jo que no.
No? Massa no modern.
Vas agafar una maleta.
Algo vaig agafar i vaig fer un directe des de la Barceloneta i vaig anar cap a casa. I clar, en aquella època, que sí teníem telèfons, però no teníem les alertes que hi ha ara, no sé com, jo crec que em van trucar, diria que em va trucar, qui llavors era cap de continguts, Jordi Martí,
sí,
per demanar-me, sisplau, sastre, vés cap allà, és qui més aviat pot arribar. I sí, vaig agafar un taxi, perquè amb tren, evidentment, no es podia baixar a Castelldefels, i quan vaig arribar allà em vaig trobar, efectivament, moltíssima confusió. No sabíem exactament què havia passat, perquè aquesta descripció que ha fet l'Anna i que ara... ara tu pots anar reconstruint què és el que va passar. Veus un tren que arriba de Rodalies, veus un Alaris que ve en direcció contrària, ja saps què va passar. Però quan arribes allà, no saps primer ni quants ferits ni quants morts, saps que ha passat alguna cosa molt gros per la quantitat de mitjans que van arribant a la zona, però tu no tens encara el relat de què va passant. I sobretot hi havia una... Recordo, ara que escoltava els testimonis, recordo una cosa que em va impactar molt. Clar, la platja estava plena, tapeïda de gent, que precisament per aquest sistema que no hi havia encara de tantes alertes, la gent no estava tan hiperconnectada com ho estem ara, la gent tornava per agafar el seu tren per tornar a Barcelona, per anar on fos, i no sabia què havia passat. La gent estava al costat, a 100 metres del lloc del sinistre, però ni havia escoltat les ambulàncies, els Mossos d'Esquadra, perquè clar, hi havia molt xivarri a la platja, hi havia molt d'ambient de festa, la gent no sabia. Estava de festa i estava passant a la via el que estava passant.
Déu-n'hi-do el contrast, eh? Tu, Anna, com ho vas viure allò?
Mira, en José Luis estava de guàrdia per hora 25 i li va tocar doncs, això anar molt ràpid cap allà, però és que jo estava de guàrdia per cobrir la típica roda de premsa que feia l'alcalde de Barcelona d'aleshores a les platges l'endemà, recordeu, no? Aquella típica imatge que van fent fora els que han passat la nit de revetlla perquè la gent doncs, que vol anar a la platja aviat al matí doncs, pugui tenir la platja en condicions. Llavors, me'n recordo que estàvem de festa amb alguns companys, la Júlia Badenes, en Raül Flores, en Sergi Caballero, estàvem a la platja i llavors jo em vaig retirar una hora prudent. Ells després, déu-n'hi-do, també l'ensurt, perquè clar, van haver d'anar a treballar tots en lloc de seguir de festa, no? I el cas és que vaig arribar a casa, no podia dormir, sentia molts petards, jo sabia, saps aquelles nits que dius, ostres, és que necessito dormir perquè m'he de llevar molt aviat, però com que necessites dormir, no aconsegueixes adormir-te.
Total. Llavors,
em vaig posar els auriculars per escoltar la ràdio, a veure si així em venia una mica la son, i de cop va ser molt fort, perquè sento en el Larguero que diuen una cosa així com tragèdia, un tren que venia d'Alicante, i jo en aquell moment el meu primer pensament va ser pels companys de la SER d'Alacant, és a dir, vaya nit, pobres, que hauran de viure, no?, amb tota aquesta tragèdia. I al cap de res, dos segons, ja sento que parlen de Castelldefels platja. Llavors, recordo, en sèrio, fotre un bot del llit, clar, anar en pijama ja, no?, vestir-me. I me'n recordo moltíssim, de jo sola anar dient merda, hòstia, el que ha passat, no? O sigui, era
hi havia una cosa, ara, escoltant el balanç, van ser 12 persones mortes, realment són moltíssimes persones mortes, però realment pensaven que podien haver estat moltíssimes més, perquè cal pensar com van els trens de Rodalies una nit de Sant Joan cap a la platja. La tragèdia passa en part perquè hi ha tantíssima gent, que ho explicava l'Anna quan començàvem, no? que decideix anar directament a través de les vies. I és aquí quan no els dona temps de saber, de veure que sortint del túnel, perquè és just la part, conec molt aquella via del tren, no? És just el moment de la via, del recorregut, que surt, és l'últim túnel. Llavors, quan el tren que venia d'Alacant surt de l'últim túnel, aquella gent ja no té temps de veure que està venint un tren cap amb ells. I era molta més gent la que va travessar les vies quan no havia de travessar les vies.
Clar, i no sé si te'n recordes, José Luis, que després això es va explicar, com tu deies al principi, el relat és molt complicat, però a mesura que es van coneixent les coses, que el seu tren de Rodalies estava marxant i, per tant, molts dels que van començar a travessar per la part posterior del seu tren...
Sí.
No tenien la visibilitat de l'altra banda. És com quan travesses, no?, i a davant tens com alguna cosa que et tapa. Doncs tenien el seu propi tren que els tapava una mica de la visibilitat de l'altra banda de la via, no? Per tant, diguéssim que van travessar una mica cegues en aquell moment. I clar, el tren al final va tan ràpid, com tu dius, sortir d'aquest túnel tampoc sents, no?, que bé, tampoc són trens tan sorollosos, no?, que van un rotllo màquines de vapor de l'època, no? I clar, jo crec que els va agafar totalment desprevinguts, i és el que tu dius, realment la tragèdia encara podria haver estat molt,
en
molt més
moment,
gran.
En un moment, a més, que hi havia, hem d'imaginar quantíssima gent hi havia a una andana i a l'altra de l'estació, una estació que no és un baixador, no és una estació, i que estava atapeït en aquell moment.
I escolta, vosaltres quan trigueu a reconstruir el que ha passat? Perquè arribeu allà, trobeu l'escena, sabeu que ha passat una catàstrofe, però ho apuntàveu abans, és a dir, no hi havia el nivell de comunicació que tenim ara, no teníem el WhatsApp, no podies parlar amb determinada gent de Mossos. Quan trigueu en saber exactament què ha passat allà?
Jo crec que no vam trigar massa, perquè els Mossos sí que van comparèixer, Mossos i alcalde, no sé si alcalde...
Sí, hi havia l'alcalde de Castelldefels, el conseller...
Sí, recordo que ens van anar fent compareixences de premsa per anar situant què és el que havia passat. I és veritat que és una d'aquelles ocasions, un d'aquells successos que, a partir només del testimoni, del relat de la gent que ja ha estat allà, no et fas una composició conjunta, completa de tot el que ha passat. Precisament per això, perquè cadascú, hi havia tantíssima gent, i la confusió era tanta, que cadascú anava explicant la seva part de la història, però una part molt petita. I fins que no van comparèixer els Mossos, que no van trigar massa, i Adif, que també ens va explicar, escolta'm, aquí hi havia un tren de Rodalies i ha vingut un altre de llarg recorregut, és quan ho vam poder explicar. Si recordo, hi ha una imatge que tinc ara recordant l'escena, el moment, molt al cervell. Recordo quan van venir, ja s'estava fent de dia, devien ser les 6 o les 7 de la matinada, això sí. Passa poc abans de les 12, doncs, hores després, recordo el treball dels forenses, tots vestits de blanc, amb aquell uniforme o bata o el que sigui amb què
sí,
treballen.
I de la policia científica de Mossos, també.
Que anaven ajupint-se sobre la via del tren. Recordo un senyor, allò de blanc, que feia un metre s'ajupia. Feia un metre més i tornava. És a dir, l'estat en què va quedar... La tasca per reconstruir tot el que va quedar sobre les vies és una de les coses que més em va impactar i que encara recordo d'aquell dia.
I ara que José Luis deia això, jo una de les altres sensacions que vaig tenir, sobretot cap a migdia, no? Perquè hi va un moment en què doncs, ja es va fer l'aixecament total dels cadàvers, es va doncs, poder, com deia ell, fer aquesta feina minuciosa, i arriba un moment en què tot allò doncs, ho renten, no? amb mànegues, amb aigua, i recordo que ja ens van donar accés als periodistes, llavors van començar la gent també a posar rams de flors a l'andana i tot això, doncs va ser una sensació molt bèstia que no me n'he oblidat mai, era una olor d'òxid, és a dir,
òxid.
La barreja de la sang amb l'aigua i amb el sol que tocava al migdia en aquella zona de la via li donava aquesta olor, aquesta, no sé, aquesta flaire d'òxid que jo no he oblidat. Recordem també, no, que la sang té aquest gust aquesta olor d'òxid, doncs barrejat amb l'aigua i el sol. Ostres, era una sensació bastant dura. I el que deia en José Luis, les declaracions... Quan ens arribem, clar, t'has de valdre de les declaracions que et fan aquells testimonis que són allà. I sentíem abans alguns talls i hem obviat els més durs, no? Perquè realment descrivien escenes dantesques molt complicades d'escoltar després d'haver vist com havien quedat els cossos de les persones que creuaven les vies embestides pel tren i que vam haver d'obviar perquè era massa dur escoltar doncs, aquelles declaracions que feien això en primer moment, no? I jo recordo que els Mossos d'Investigació, de la Policia Científica, els forenses, com tu deies, José Luis, això, feien l'aixecament del cadàver a poc, és a dir, van portar el tren que havia atropellat aquestes persones cap a la zona, doncs, això, on havien de... no sé com en diuen, del magatzem, on els guarden, on havien d'acabar de revisar què havia passat amb aquest tren per la investigació, i anaven darrere els investigadors acabant de recollir doncs, aquestes restes. No? I em consta que van quedar tots molt impactats.
De fet, Anna, si no recordo malament, fins i tot la conselleria es va equivocar a l'hora de comptar aquests cadàvers.
Clar, en José Luis, la veritat és que la crònica aquesta que escoltàvem abans ja parlava de 12 morts amb molta certesa, vull dir que realment, en un primer moment, déu-n'hi-do que encertats que van estar, no?, els responsables que ens donaven les dades. Però després, quan els cadàvers van arribar a l'Institut Anatòmic Forense, hi va haver un error de càlcul, justament per això que dèiem, perquè els cossos estaven supermalmesos i van tenir moltes dificultats doncs, per reconstruir-los i anar comptant les restes. Recordo que la consellera Montserrat Tura, que llavors era de Justícia i també ens va atendre i feia declaracions allà a l'Institut Anatòmic Forense, va arribar a dir unes declaracions que eren superbèsties de a qui no han arribat cadàvers, a qui han arribat 20 bosses amb restes, no? I la cruesa d'aquestes paraules, el que d'alguna manera volia fer entendre la dificultat dels forenses. Doncs bé, es va arribar a dir que hi havia 13 cadàvers. I clar, tots van publicar això, evidentment, no? Perquè era una dada oficial. Clar. I llavors, doncs, reconstruint una altra vegada els cossos amb aquest treball tan laboriós, es va tornar enrere i es va dir no. Són 12 les persones mortes, 7 de nacionalitat equatoriana, 2 originàries de Bolívia i una noia romanesa que es va haver de trucar a la Interpol, es va haver de fer gestions amb Interpol perquè no tenia familiars a Espanya i per poder identificar-la doncs, també va ser molt complicat. Que aquesta és una de les feines principals també que tenen els forenses, perquè molta gent es pregunta, i la causa de la mort, home, és bastant evident, no? El xoc traumàtic amb un tren, que no hi pot haver un xoc gairebé més traumàtic que amb un tren, no? D'una persona. Però, clar, el més important en aquest cas era identificar qui eren aquestes persones, sobretot pels seus familiars, per retornar-los, evidentment, als cossos i la dignitat.
I tant, i tant. José Luis Sastre, sots director de l'Hoy por Hoy, mil gràcies, com sempre, per ser el Penombres de l'Aquí Catalunya i abraçada forta.
Podem explicar, no?, que ha estat una mica de retrobament en família,
sí,
amb els temps que no coincidíem els tres.
En antena, i fora els tres en simultani, tampoc.
Jo crec que... menys en antena que en persona.
Fa massa temps, que no ens veiem. Temps,
estem quedant temps. En antena. Per... Bueno, està passant, eh? Estem organitzant
passant,
un sopar.
Està passant, sí, sí. Sí,
va,
sí.
Doncs busqueu data.
Vinga, pagues tu, Pablo, eh?
Va. Abraçada, Sastre.
Abraçada, maco.
Adéu, adéu. Escolta, Anna, i després de tot plegat, la investigació què va concloure?
Mira, hi va intervenir el jutjat número 1 de Gavà, que era el que tenia les competències a nivell penal en aquell moment, Renfe, Adif i la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, que depèn del govern espanyol. La comissió va concloure que la causa de l'accident va ser la invasió de vies d'un grup que no es va adonar que venia un tren en sentit contrari, com explicàvem, i que els sistemes de seguretat havien funcionat. El jutjat va arxivar el cas en primera instància, va considerar que va ser una actuació imprudent i temerària de les víctimes, i clar, les famílies evidentment no es van conformar amb això, van recórrer a l'Audiència de Barcelona, que el que va fer va ser obligar a la reobertura del cas. El 2014 però el jutjat va arxivar la causa penal, és a dir, 4 anys després. Ja s'havia negat anteriorment a imputar el maquinista, que va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia, que es considerava que havia actuat correctament. Us dèiem abans que fins i tot anava per sota de la velocitat màxima permesa.
Sí.
I sí que és veritat que el jutjat va deixar oberta la via civil doncs, perquè les famílies poguessin reclamar. L'advocat, Benet Salelles, actualment porta encara aquesta causa, ha presentat diversos recursos al Suprem i es preparen per acabar duent la causa davant del Tribunal dels Drets Humans, és a dir, que volen esgotar totes les vies en aquest cas que va passar el 2010, estem parlant del 2023.
Doncs precisament Lady Ayala va perdre el seu fill en l'atropellament, va ser una de les 12 víctimes i ella ha fet de portaveu de les famílies. Antes de nada, ¿com estàs?
Bueno, pasar página nunca se puede pasar página, ¿me entiendes? Porque es una cosa que no es decir, pues mira, tuvo un accidente y lo tengo aquí a mi hijo y pasar de página y ya no me recordaré, ¿no? Pero esto es una cosa que te queda marcada para toda la vida, como madre. Y es difícil de olvidar esto. Recuerda de otra manera, más que nada porque no lo recuerda como el primer día, ¿no? Porque también vivir con ello es una cosa muy dura, sobre todo para los que son familiares de las víctimas. Pero bueno, mira, ahí estamos, luchando el día a día.
¿Qué recuerdas exactamente de esa noche? ¿Cómo os lo comunicaron?
Bueno, esa noche recuerdo que fue una de las, bueno, la peor noche de mi vida. En el momento que pasó esto, le llamaron a mi hija y le comentaron. Y mi hija, claro, en ese momento decía, como le digo a mi madre, ¿no? Y recuerdo que en ese momento yo me sentía como si algo me avisara, ¿no? Por dentro yo estaba un poco triste y digo, ay, Dios quiera que no pase nada, que fue lo que pensé en ese momento. Y mira, me llama mi hija, claro, no lo creía, ¿no? No lo creía hasta que decía, yo tengo que ver a mi hijo, tengo que verlo. Y así fue. Fue lo peor que puede pasar una madre, lo peor que puede pasar una familia. No se lo deseo a nadie en este momento. Y nunca lo desearía para nadie.
Me imagino que seguís luchando, como contábamos, para demostrar que hubo responsabilidad, que iba a haber una responsabilidad per part de l'administració, amb com estava dissenyat aquell baixador, ese apeadero de Castelldefels Platja, en el sentido que solo había una salida subterránea para acceder a la calle.
Sí, estamos en ello y y tenemos todavía esta fuerza, ojalá que la sigamos teniendo, para seguir luchando, porque esto en su momento fue una cosa que no tendría que haber sucedido, porque tenía que haber estado todo bien habilitado a la hora de abrir lo que es la estación. Tenía que estar todo bien señalizado, porque la señalización en su momento, con la cantidad de gente que había, no se veía. Y bueno, fue una cosa que ahí ya veremos.
Doncs Eidi Ayala, portaveu de les famílies de les víctimes, mil gràcies per ser avui aquí a Catalunya i abraçada forta. Doncs un cas que encara recordem, Anna, aquella nit terrible de Sant Joan, encara molts, no? Cada cop que arriba aquell dia de les coques, dels petards, en fi, es remouen coses terribles d'aquell dia tan dur que veu viure en primera persona tant tu com el sastre. Així que res, abraçada forta i ens retrobem la setmana vinent.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Que vagi molt bé.
Penombres, amb Anna Ponsí.